És un plaer, un autèntic regal poder començar d'aquesta manera, parlant de llibres, de literatura, compartint històries i recomanacions, el de llibres amb la Sílvia Mir, llibretera de l'Odissea. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
A més, avui escombres cap a casa meva perquè ens proposes llibres de periodisme narratiu.
Sí, bueno, segurament en sabràs més tu que jo d'això, eh? Però, bueno, sí, parlarem una miqueta d'aquells autors que el que es dediquen és a explicar una miqueta, doncs, això, les entranyes de diferents mons, no? I fer-ho a través d'una narrativa que es pugui entendre. O sigui, no seria l'article del diari, sinó que seria una cosa molt més extensa en què es pot aprofundir i en el que els lectors poden conèixer molt, molt millor un tema, no? Vam parlar un dia del Patrick Radden, que vam parlar sobre el conflicte d'Irlanda del Nord, del No diguis res.
Amb un molt bon llibre.
Exacte, doncs diguéssim que ell és com l'especialista en aquest camp, no? Va treure un llibre, no fa gaire, bueno, fa un parell d'anys, sí, ben bons, que era L'imperi del dolor, també. Aquest llibre parlava sobre els opiàcids americans. Als Estats Units hi va haver una, diguéssim que una onada molt, molt exagerada d'opiàcids, en què, bé, la gent agafava... Bueno, diguéssim que eren addictius, era un tipus de medicament que el que feia era treure't el dolor. Llavors, el llibre t'explica molt bé que, clar, la societat americana, la seva sanitat és privada. Llavors, era escollir entre fer un tractament privat, que té un cost molt elevat...
Altíssim, que molts no se'l poden permetre.
Exacte, o tirar per aquest tipus de pastilles.
Mercat negre.
Exacte. No era mercat negre, perquè realment les pastilles en el seu moment van ser legals. El que passa que, clar, diguéssim que aquesta empresa, també dintre del món americà, tenia comprats bastants jutges, no? L'Agència de Medicaments també americana, i van aconseguir que això es legalitzés i que es pogués tractar. Clar, a partir d'aquí hi va haver una onada d'addiccions. Encara existeix, però diguéssim que va arribar un moment que van poder, diguéssim, parar-ho, això. I res, i t'expliquen una miqueta tot això, com funciona... Et posa els pèls de punta, perquè, clar, és el tractament de la medicina portada a l'extrem més liberal del capitalisme, no? I fins i tot quan el van prohibir, llavors sí, va existir el mercat negre, el mercadeig, no?
Clar, tots els que estaven enganxats,
exacte,
no?
Exacte, i fins i tot explicaven que hi havia metges que en feien receptes i les venien a narcotraficants perquè els poguessin... Sí, era tot un món.
Uau, i a més el Radin és tan bo, sí. Descrivint, posant en situació...
Sí. No, la veritat és que és un llibre que impacta molt, però que està molt bé per entendre-ho. I aquest any n'ha tret un que es diu Canalles. Aquest és com més distès, és més entretingut. Són diferents personatges de la història, diguéssim que han tingut un pes dintre del món de la delinqüència. Llavors, per exemple, hi ha un famós gàngster holandès que va denunciar la seva pròpia germana quan es va adonar que era un gàngster, o un atracament, per exemple, al banc suís de l'Hervé Falciani, no sé si us recordeu, no? Que va destapar tots aquelles estafes que es feien a través del banc suís, que després ell va venir a Espanya a refugiar-se,
sí,
no?
Veritat,
una miqueta.
Sí, és veritat. Què se n'ha fet?
Ah, continua a Espanya.
Sí, continua aquí.
Sí, perquè vaig estar buscant una miqueta l'article i deia que sí, que bueno, havien intentat... extradir-lo un altre cop a Suïssa i el govern espanyol s'hi va negar. De moment el tenim aquí, no?, una miqueta. Després també parla de la cacera del Chapo Guzmán, reconegudíssim narcotraficant també, i també tots els entrellats de com s'escapava de la presó, com el perseguien els americans, els mexicans. La veritat és que és això, és com...
Aquest deu ser distret, eh?
Aquest és distret, i són petites històries de personatges d'aquests, no?, que a vegades són molt de telenovela, però que realment existeixen, vull dir, i són. I fins i tot en tenim un... Bueno, no el tenim a casa, però sí que era el príncep de Marbella, que era un jeque d'aquests àrabs, no?, que es dedicava a ser un traficant d'armes. I ell tenia la seva caseta a Marbella i des d'allà traficava per tot el món, no? Ara actualment està en una presó americana, ell diu que és innocent, que no ha fet res de tot això.
Evidentment. Clar.
Evidentment. I fins i tot té una pàgina de Facebook en què va penjant les seves opinions sobre el món i sobre tot, eh? I, bueno, se suposa que el 2033 és el seu, la seva data d'alliberament. A veure si... No sé. És això, és passar l'estona, són diferents relats...
Clar, agafes una història, un dia agafes una altra, no?
Sí, sí, sí. No sé, m'ha agradat molt a mi també, eh?
Hi ha molts fans del true crime i portes el rei del true crime de casa nostra, Carles Porta.
Carles Porta, no? Posem llum a la foscor, com diu ell. Sí, sí, sí. No, ostres, és que ha creat un gènere i bueno, un gènere ja estava creat, no? Però ha creat una expectativa aquí a Catalunya que realment els altres no... no. O sigui, jo desconeixia que a Catalunya poden arribar a passar tantes coses, no? Clar, és que...
Ens ha descobert la Catalunya fosca.
Sí, no? A vegades és aquella frase que sents, no? De les telenotícies de... Doncs semblava un bon home el meu veí, resulta que el veí era no sé qui, no? Doncs sí, sí, Carles Porta. Carles Porta ja havia escrit un llibre que es deia Tor.
La muntanya de Tor, sí, sí.
Sí, Tor, 13 cases i 3 morts, i t'explicava una miqueta la història de Tor, no? Que hi va haver allò entre famílies, assassinats... Recordo fins i tot un client que va venir una vegada, que va anar a visitar Tor i es va trobar amb la Guàrdia Civil i li van preguntar, diu, vostè on va? Diu, jo a Tor. Diu, bueno, diu, ja s'espavilarà perquè nosaltres no pujarem allà, saps?
O sigui, que manxi, no?
Sí, sí. O sigui, que la mateixa Guàrdia Civil et digui, tu mateix ja t'espavilaràs. No, no, i es veu que el bar que hi havia continua obert, vull dir, el poble ha continuat, no? Doncs, clar, Carles Porta, amb el seu programa de crims, ha tret 3 llibres, saps? En el primer sí que és es diu Crims, i és tot el que llegireu és real, i aquí fins i tot hi entra la part del crim de la Guàrdia Urbana, que també no ens toca de prop, però estava per aquí donant voltes, que també va ser un crim d'aquests televisats, no? Una miqueta...
Dia a dia, sí, no? Sí, amb molta passió.
Molt seguiment en aquest cas... I després n'ha tret 2 més, un que es diu La llum a la foscor, que és una continuació. Tots són els capítols que ell va fent, sempre.
Tant per ràdio com per tele, acaba sortint el llibre.
Exacte. I després hi ha un específic, que és el de la farmacèutica, aquella dona que va ser segrestada durant 492 dies, que són molts dies, i... Pel que expliquen, amb ella això no li va agradar.
No li ha agradat.
Mai. No.
Ho he sentit. Sacsejada de nou i no està massa contenta, no?
No, perquè, a més, la gent a vegades som una miqueta morbosos i es veu que al sortir un altre cop al llibre anaven un altre cop a la farmàcia...
Donava... No?
Clar, i jo entenc que ella, passats els anys, diu, escolta, a mi ja...
Deixeu-me en pa.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí.
I un altre periodista de casa nostra que tothom coneix i admira, que ha estat reconegut, premiat, que ha tornat a casa ja i ara afronta nous reptes professionals, és Manel Elias, l'etern corresponsal, ara ja excorresponsal a Rússia,
sí,
de TV3.
Moscou, sí, sí. Bueno, va ser el primer corresponsal que va tenir TV3 a Moscou. I, clar, ell, diguéssim, que va ser corresponsal abans de que hi hagués... el conflicte que hi ha ara, no? Sí que és veritat que en el llibre que ha tret, que es diu Rússia, l'escenari més gran del món, parla de Crimea, del 2014, la primera entrada dels russos a Ucraïna, no? Però, clar, jo crec que sí que es va conèixer molt aquí, en aquest moment, però Manel Elias s'ha conegut després en aquestes entrades tan espectaculars que ha tingut, no?, en plena guerra. Però el llibre aquest no va d'això, eh? El llibre va sobre... Diguéssim que barreja una miqueta la geopolítica més alta, parla de Putin, però també parla dels personatges i de les persones que viuen a Rússia, no? I llavors, per exemple, parla d'una nena que amb 5 anys va veure aterrar el primer astronauta rus que havia anat a l'espai, no?, i les impressions que havia tingut aquesta nena...
Ell parla amb la nena.
Ell parla amb la nena.
Sempre té aquesta mirada diferent,
sí,
eh? No, no va buscar l'astronauta,
clar,
sinó
no.
Com ho va viure...
Com va veure la nena.
La nena, aquest infant, no?
Exacte, la baixada de... No, clar, t'has d'imaginar que estàs al mig del camp i de cop i volta et baixa... Clar, no sé quina envergadura deu tenir, però deu ser...
Impressionant.
Exacte. No, o després una dona de fer feines que al final va acabar sent alcaldessa del seu poble i va tirar endavant un poble que estava... diguéssim, estava a la misèria, també, o hi ha una imatge que també sortia de televisió, no?, d'aquella àvia que cada dia del món surt a patinar sobre un llac, Clar, són historietes que a vegades t'acosten més a el que és un país, no? Perquè...
I un tan enorme com
exacte,
aquest, no?
Exacte, sí, perquè, clar, a més, Rússia, vull dir, des dels deserts, els glacials, ja, té de tot, no? I és una miqueta la vida de la gent i del país.
Suposo que té bona sortida, no? És un mediàtic, això no menys té el llibre, evidentment, però sempre funcionen bé. Quan no saps què fer o què regalar, acabes recorrent aquestes cares conegudes,
sí,
no?
Sí, sí, no? I el tema del Manel Elias, per exemple, ostres, nosaltres vam fer la presentació aquí a Vilafranca i va venir moltíssima gent, que teníem una mica de por, perquè deies, ostres, no, a vegades no és d'aquí i això, però no, la gent estava encantadíssima. A part de que és molt agradable sentir-lo, és com molt acollidor, no? És el que deies tu, busca aquella nena de 5 anys, el lloc, no? I t'explicava una mica l'experiència que era viure a Rússia. No és fàcil, tampoc, clar, agafes, te'n vas a un altre país, les costums són totalment
diferents. A més, ella
allà hi
ha fet família.
Sí, 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 i ha tornat amb la família,
també. Ha tornat
també.
Amb la família, amb la dona, amb els
sí,
nens.
Sí, sí, sí. Clar, és aquest punt que tenen, no?, de simplicitat i d'acostament a les persones. I això és el bonic, també, a vegades, del periodisme, no? Ja està bé parlar de, no?, aquest, no sé...
De les grans cimeres...
Ja, exacte, però...
De les grans cites mundials...
Sí, sí.
Però jo crec que acosta molt millor una realitat diferent a la teva a través d'aquestes petites històries,
clar,
no?
Clar, i que veus que tampoc no som tan diferents els uns dels altres, no? Visquis on visquis, tots tenim més o menys els mateixos problemes i les mateixes eventualitats, no? Està molt bé.
I parlant d'excorresponsals de TV3 a l'estranger, acabem amb la nostra excorresponsal, amb la medionenca Txell Feixas.
Sí. Bueno, la Txell Feixas, clar, jo no us la presentaré perquè ja la coneixeu més bé que vosaltres que jo.
Excompanya, va començar fent ràdio aquí.
Sí, sí, sí.
I ara amb dos llibres al darrere i aquesta estada a Beirut tan brutal.
No, sí, sí. Clar, ella té dos llibres. Un que va treure, mira, que un dia ho parlàvem, no? Es diu Dones Valentes i el va treure... just l'any del Covid, i va ser com molt curiós, no?
No perquè... l'any del Covid, 4 dies abans.
4 dies abans.
Que ens tanquessin a tots.
Sí, sí, estàvem fent la presentació a l'Escorxador i la veritat és que hi havia moltíssima gent, perquè, clar, ella també arrossega molta gent.
Té moltes requestes,
sí, sí.
Sí,
i no vam agafar Covid, els que estàvem allà, o almenys jo no el vaig agafar, jo crec que de miracle, perquè era espectacular la gent que va anar... a recolzar-la i a escoltar el seu llibre. Clar, Dones Valentes parla de l'Orient Mitjà, parla de les dones que volen... Diguéssim que hi ha com una... Ella diu que hi ha com una revolució dintre del món de les dones a l'Orient Mitjà, que el que intenten és això, doncs, fer-se un lloc a dintre d'un món que és, bueno, masculí al 100%, no?, I fan accions molt valentes, la veritat, per això el
amb
títol,
molt risc propi.
Exacte, sí, sí, vull dir... Llavors, clar, parla també... Jo recordo una conversa que ella tenia que explicava que hi havia una metgessa, no?, en un hospital, i hi havia una dona que, bueno, tenia un part molt difícil. I clar, la metgessa li deia, diu, és que, diu, si haig de triar entre la dona i el nen, diu, la família em fa triar el nen.
Si és nen.
Si és nen. Saps? Clar, és aquella... I la metgessa deia, és que... Clar, moralment no...
Clar, la
no...
metgessa era occidental.
Exacte. Diu, moralment no... Costa molt d'acceptar, no? De dir, ostres, doncs, primer la mare... No. Primer el nen i ja, si de cas, la mare... No. I fins i tot les mateixes dones ho diuen, eh? Vull dir, aquesta pressió d'estar casada, de tenir canalla, no?
Sobretot d'ascendència masculina.
Exacte, sí, sí.
Sí, sí. Hi ha històries... molt potents, molt trencadores.
Per això. I ha tret un altre llibre, que l'ha tret ara el
Sant
mes
Jordi,
de març,
no?
Sí, per Sant Jordi, que es diu Aliades. I també parla una miqueta d'això, eh? Parla de fa uns anys, la Txell va conèixer en un camp de refugiats del Líban un home que es deia Mahdi, que era un palestí, era pintor, i el que ell tenia una filla, i el que no volia és que la seva filla... acabés així, no? Casada, amb un home que no la volgués i això. I llavors, diguéssim, es va inventar com una història que va ser muntar un equip de bàsquet de noies. I llavors, bueno, entre elles, doncs, diguéssim que es anaven recolzant, no?, per sortir una miqueta d'aquest món. 10 anys després, la Txell Feix es torna i, bueno, entrevista una miqueta a veure com ha anat el tema, com ha sigut la retrobada amb aquest entrenador, entre cometes, no?
I què ha passat amb aquestes noies, no?
I el que ha passat amb aquestes noies, clar, si realment ha aconseguit això, no?, d'alliberar-les d'aquest pes, clar, sí, que tenen del casament, del matrimoni i de la vida, a vegades una mica esclava.
Amb el mateix estil periodístic que Dones Valentes?
Igual, vull dir que...
Per tant, fresc, amè...
Val molt la pena llegir-la, sí.
Doncs va, recapitulem. Quins llibres ens has proposat avui, un a un?
Vinga, va. Tenim el primer, L'imperi del dolor. Recordeu que parlàvem dels opiàcids. Després tenim el Canalles, aquells personatges estranys... Bueno, estranys no, però sí que delinqüents, no? Vinguts a més. Després tenim Carles Porta, amb els seus llibres de crims, no? Tant crims, Llum a la foscor, com La farmacèutica. Tenim a Rússia, l'escenari més gran del món, Manel Elias, parlant d'aquella Rússia més amagada, no tan política. I, finalment, la Txell Feixas, amb les seves Dones Valentes i les seves aliades, parlant de l'Orient Mitjà i de les dones.
Una pila de bones recomanacions de periodisme narratiu que ens ha dut avui la Sílvia Mir. Moltes gràcies i que tinguis bona setmana. T'esperem ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies.